un tas par sumja.
Hola, bona nit. Ja us heu ficat al llit? Avui us acompanyarem la Rosa Maria i la Lola. A veure si us agraden els contes.
Hola, molt bona nit, menuts. Què? Ja s'ha acabat la jornada? Estem a punt d'anar a dormir? Però primer escoltarem un conte. D'aquesta manera ens dormirem més tranquils i més relaxats. Va per vosaltres. Porta per nom el soldadet de plom. Hi havia una vegada un petit infant que tenia 25 soldadets de plom guardats en una caixa de cartró. Tots eren ben iguals, tret d'un que només tenia una cama. Però així i tot, s'hi aguantava tan dret com els altres companys seus que les tenien totes dues. El noiet també tenia altres joguines i la més grossa de totes era un castell de cartró. Al davant hi havia tot un jardinet de joguina amb arbres i una bassa que era un mirall on nedaven dos petits cignes de cera. Al costat de la porta del castell hi havia la joguina més preciosa de totes, una ballarina de cartró. Duia un vestidet de muselina molt bonic i, voltant-li les espatlles, una cinteta blava amb un lluentor de color de rosa que feia força patxoca. La petita dansarina tenia una cama pujada fins tan amunt que el soldadet no li podia veure i, per tant, creia que també li faltava una com ell. Quina parella més bona que faríem nosaltres dos, pensava. Però ella viu en un castell, mentre que jo m'estic en una caixa de cartró amb 24 soldats més. A mitjanit és l'hora que les joguines surten a jugar elles soles. Fou llavors quan, tot d'una, s'obrí una caixa ratllada i en sortí un ninot malcarat. «Prou de mirar-te la ballarina», li va dir tot rondinant el ninot. Però el soldat ni li va contestar. «D'acord, doncs, espera't que arribi el matí». L'endemà al matí, el nen va posar el soldat de plom a l'ampit de la finestra. Aneu a saber si fos el vent o bé el ninot malcarat qui el va fer fora d'una empenta. Però, fos com fos, el soldadet es va trobar caient enmig de la pluja i va anar a parar entre les pedres del carrer. Un cop hagué parat de ploure, passaren dos xicots que anaven ficant els peus dins els regarots del costat de la vorera. Xap, xap! De sobte, veieren el petit soldat i digueren: «I si li féssim una barqueta de paper?» Van col·locar el soldadet de plom dins la barca i, encara que estava espantat de valent, es mantingué ben ferm, mirant fix cap endavant, aguantant el fusell a l'espatlla i sense trontollar gens, mentre la barqueta de paper anava de dret cap avall d'un forat de claveguera. Enmig de la foscor de la claveguera, el soldat pensava: «Si almenys també fos la dansarina, no semblaria que tot va tan malament». De sobte, aparegué una rata grossota i peluda que anava corrent al costat de la barca i que deia xisclant: «On tens el passaport?» Però el soldadet de plom no va obrir boca i l'únic que feu va ser aguantar el fusell més fort que abans. La rata de claveguera cridava a les branques i branquillons: «Atureu-lo! Atureu-lo! No m'ha ensenyat el passaport!» Però el soldat de plom i la seva barqueta de paper van ser arrossegats per un fort corrent i sortiren a la llum del dia. S'havia acabat la claveguera. La barca del soldadet, ara, es trobava enmig d'un canal d'aigües mogudes. La barqueta girava i voltava entorn d'un remolí i s'anava omplint d'aigua, però el soldat, tot i naufragar, continuava dret i eixerit pensant: «No tornaré a veure mai més la preciosa ballarina». La barca ara ja s'havia desfet i el pobre soldat de plom no feia més que giravoltar xuclat pel remolí fins que, nyam, se l'havien passat un peix enorme. A dins de l'estómac del peix encara s'hi estava més fosc i estret. Però el soldadet, tot i estar ajogut, continuava ferm i animós i amb el fusell a l'espatlla. De cop i volta, el peix es va començar a retorçar i anar d'una banda a l'altra. El soldadet de plom, després, quan ja havia tornat la tranquil·litat a l'interior del peix, veia de sobte com s'omplia tot de llum. Havien pescat el peix i l'havien obert per menjar-se'l. Ja us podeu imaginar quina sorpresa quan va sentir que deien cridant: «El soldadet! És el soldadet de plom!» Casualment, qui havia comprat el peix acabat de pescar era la mare d'aquell noiet. Vet aquí que el soldat tornava a ser miraculosament en aquella casa des d'on havia caigut abans de començar les seves aventures passades per aigua. Ja tornava a estar tan dret com sempre a la mateixa taula de la mateixa cambra. I allí, vora la porta del castell, hi havia també la bonica ballarina, exactament com l'havia vist abans. El soldadet de plom gairebé plorava de joia. Es van mirar l'un a l'altre, però no es digueren ni un mot. Al cap d'un moment, el xicotet va agafar el soldat i el va llançar al foc. No em pregunteu per què. Els nens petits, ja se sap, de tant en tant fan bestieses com aquesta. Ara, el pobre soldadet sentia un escalfor terrible. Veia com s'anava fonent a poc i, mentre es desfeia, es va mirar la ballarina als ulls i ella, pobrissona, també se'l va mirar. Malgrat tot, el soldat de plom continuava dret i eixerit aguantant el fusell. Ben bé aleshores s'obrí la porta i va entrar un cop de vent, que, d'una revolada, es va endur la petita dansarina per l'aire com si fos una fada i va anar a parar a la llar de foc al costat mateix del soldat. S'encengué amb una flamarada i va desaparèixer. A l'endemà, quan van anar a replegar la cendra, trobaren una massa de plom fos amb la forma d'un cor vermell i, just al mig, tot el que va quedar de la ballarina de cartró. El lluentor de color de rosa, que ara era més negre que el carbó.
Contes per somiar.
La senyora Hall. Aquell parell de germanes eren com la nit i el dia, i això que les havien pujades a totes dues els mateixos pares. Si l'una a tots s'hi avenia, l'altra era un esperit de contradicció. Quan la petita demanava llet amb mel, l'altra volia tant sí com no que fer ben negre, com més amargant millor. Que la més joveneta sortia a collir margarides, doncs la seva germana s'estimava més jugar vora les ortigues. Cadascú és com és, però com més dolça era la xicarrona, més de mala lluna gastava la gran. Sempre estava pendent del que fes sa germana, que no tenia ni un bri de malícia. I la mare, amoïnada perquè la seva preferida estava cada vegada més amargada i ressentida, de seguida que podia es treia la petita de sobre. Potser també s'estimava més el cafè amargant. «Au, vés a cosir el pou», li deia a la més joveneta dia sí dia també. Una d'aquelles tardes, tot cosint vora el pou, la germana petita es va punxar el dit, amb tanta mala sort que unes gotetes de sang van tacar el que cosia. Les estovalles noves. Ai, mare! I quan les va voler rentar, per treure la taca, la cosa va anar pitjor, perquè les estovalles van caure a l'aigua. «Que t'han caigut les estovalles dins del pou!» es va empipar la seva mare, quan la filla li va explicar què havia passat. «Doncs ja les estàs tornant a buscar!» La filla, atabalada, va saltar per la boca del pou i en la caiguda va quedar mig estabornida. Quan va recobrar els sentits, no ho va fer enmig de l'aigua, com caldria esperar, sinó en un prat encantat, on tot semblava que tingués vida pròpia, igual que en un somni. Com que no es podia pas quedar allà baix, tota la vida la germana petita va començar a caminar. Ben aviat va passar davant d'un forn ple de pa cavadet de coure. «Treu-nos d'aquí!» cridaven els pans de pagès. «Treu-nos, o ens quedarem ben torrats!» La petita no es va fer pregar. Va agafar una gran pala i va anar traient els pans rodons del forn. En acabat, es va posar a caminar l'altre cop. I vet aquí que va arribar a vora d'un arbre ben carregat de pomes madures. «Sacseja'm, sacseja'm!» li va demanar la pomera. «Sacseja'm o se'm produiran les pomes!» Aquella vegada tampoc s'ho va pensar gaire. De seguida va començar a sacsejar l'arbre fins que en van caure totes les pomes. Després les va deixar ben apilades i va continuar caminant. Al final del camí es va trobar amb una caseta blanca com el glaç, on la hi esperava una dona d'ulls freds i pell càlida com l'hivern. No tinguis por, li va dir la velleta, quan va veure que la nena s'espantava de la fila que feia. Si fas bé les feines de casa, podràs quedar-te aquí a viure amb mi. Només has d'espolsar el cobrellit cada matí i fer-ne voleiar les plomes. Si ho fas ben fet, començarà a nevar, perquè sóc la senyora Hall, la mare de les neus. Amb la senyora Hall, la nena vivia la mar de bé. Cada matí expulsava el cobrellit de plomes i les feia voleiar com flocs de neu. Mai no sentia una queixa ni un retret, ni se la treien de sobre a la primera ocasió. Tot amb tot, la nena enyorava el món real i com que s'estimava la mare i la germana, per molt rondinaires que fossin, cada dia estava més moixa. I un matí li va demanar la senyora Hall: «Senyora Hall, tot i que aquí visc mil vegades millor que a casa meva, trobo a faltar la meva família. Vostè m'ajudaria a tornar?» La velleta va fer que sí amb el cap. «Jo mateixa t'acompanyaré fins a la porta». La senyora Hall va dur la nena fins a un arc màgic. Un cop allà davant, la va convidar a travessar-lo. I quan va passar-hi per sota, va caure sobre ella una pluja d'or que se li va enganxar al vestit i a les sabates. La velleta li va tornar les estovalles ben netes i li va fer un petó de comiat. «Això és el premi a la feina tan ben feta que has fet. Ves que t'esperen». Unes passes més enllà, hi havia l'entrada mateixa de casa seva, on el gall la va rebre tot cantant: «Quiquiriquí, la nena adorada ja torna a ser aquí!» Quan va veure arribar la nena i va sentir el seu relat, la germana gran va clavar una guitza a terra i es va tornar verda de l'enveja. «Quin vestit més ridícul! Que creguda!» La mare, que no suportava veure disgustada la seva filla més estimada, li va dir quan la nena petita va ser fora: «Agafa les estovalles», li va dir. «Esgarrinxa't amb uns esbarzers i taca-les de sang. Després les llences al pou i les baixes a buscar, i així tu també aconseguiràs el teu vestit d'or». Igual que sa germana, l'envejosa va saltar dins el pou i es va despertar al mateix prat encantat. Com que s'havia escoltat fil per randa el relat, va començar a caminar pel primer camí que va trobar. Ben aviat va arribar allà on hi havia el forn de pa ben cruent. «Treu-nos d'aquí!», cridaven els pans de pagès. «Treu-nos, ens quedarem ben torradets!» El seu propi egoisme va respondre per ella: «Ha, ni parlar-ne, que si us trec encara m'embrutaré!» Al cap de no gaire, va anar a espetegar contra la pomera carregada de pomes madures. «Sacseja'm!», li va demanar l'arbre. «Sacseja'm o se'm podriran les pomes!» Aquesta vegada va ser el seu mal humor qui va contestar: «Ja m'heu vist prou, que si em cau una poma al cap, llavors què?» Una mica més endavant van sopegar amb la caseta de glaç, habitada per la mateixa velleta dels ulls freds i la pell vàlida com l'hivern. La nena no es va espantar pas perquè ja sabia de què anava la cosa i va accedir a treballar per ella per si de cas. El primer dia s'hi va esforçar i va espolsar el cobrellit de plomes que va voleiar com flocs de neu en un cel gris. Però l'endemà ja se li van enganxar els llençols i l'endemà de l'endemà es va quedar ronsejant al llit fins al migdia. Quan la senyora Hall se'n va cansar i la va fer fora de casa seva, la gandulassa se'n va alegrar. Finalment aconseguiria també ella el famós vestit d'or. Però no va anar ben bé així de cap manera, perquè tan bon punt va haver travessat la gran arcada, li va caure al damunt una pluja de pega negra i enganxifosa com el quitrà. L'envejosa va tornar a casa molt avergonyida, però la humiliació va ser completa del tot quan va sentir cantar el gall: «Quiquiriquí, la nena llardosa ja torna a ser aquí!» I com que la pega és una cosa tan enganxosa com la ràbia i l'amargor, li va costar Déu i ajut treure's de sobre tota aquella porqueria.